El matí de Catalunya Ràdio. Manel Fuentes.
Un quart i dos minuts de nou, anem als bàsics d'avui. Si voleu estar al dia abans de sortir de casa, d'estar atents a quatre qüestions. La primera, un Parlament dividit vota avui a Xipre si accepta o no el que ja són fets consumats, el pacte amb l'Eurogrup que obliga els ciutadans i estrangers amb comptes a l'illa encara a pagar part del rescat bancari amb els seus estalvis. Domènec Subirà.
El president del país, Nikos Anastasiadis, defensa l'impost sobre els dipòsits bancaris per ajudar a finançar el rescat i alerta que l'alternativa de la fallida general seria pitjor.
Simpatriotis és que simpatriotis.
Compatriotes, hem hagut de prendre una decisió històrica. He hagut de triar entre la reducció dels dipòsits o abocar el país a la fallida, a una espiral que posava en perill els llocs de treball, les pensions. Crec que hem fet el menys dolorós.
Però el problema, malgrat aquestes paraules, és que ara com ara el govern no tindria prou majoria al Parlament per aprovar aquest impost extraordinari sobre els estalvis dels ciutadans pactat amb la zona euro per pagar part del rescat. Per això, la votació que s'havia de fer ahir s'ha ajornat avui. De moment, a l'illa, els bancs no obren avui perquè és festa al país, però tampoc ho faran demà. Al carrer, els ciutadans es pregunten per què ho han de pagar ells.
Per què ens han de prendre els diners? No ho entenc. Treballem i estalviem i arriben ells i ens poden robar el que vulguin? És injust.
No és només que ens prenguin els diners sense permís. La qüestió és que estan mirant d'imposar-nos les seves solucions sense preguntar-nos què en pensem.
No és només cosa dels partits polítics. Es tracta de la nostra dignitat. I primer hauríem de preguntar i després fer el que nosaltres haguem decidit. És com una violació. És com una
violació. El pitjor encara ha d'arribar a l'illa. Quan arribi, potser la gent es penedirà de no haver fet res. No estic donant suport a les retallades, però entre la pesta i el còlera no tenim elecció.
Ara per ara, els xipriotes només poden treure un màxim de 1.000 euros diaris als caixers, però n'hi ha molts que s'han quedat ja sense diners després d'aquest cap de setmana. L'impost, recordem-ho, és del 6,75% per als dipòsits de menys de 100.000 euros i del 9,99% als que superin aquesta xifra. Si s'accepta aquesta condició, Xipre rebrà un rescat de 10.000 milions d'euros.
Tenim en línia Daniel Lacalle, és economista, gestor de fons a Londres. Senyor Lacalle, bon dia, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Podremos hablar con más calma a partir de las 10, pero queríamos centrarnos a esta hora de la mañana sobre lo que está pasando en Chipre y sobre este semicorralito europeo. De entrada esta mañana todo el mundo está pendiente de cómo reaccionarán los mercados. La bolsa de Tokio ya ha abierto con una caída del 2% que se atribuye a esta situación. ¿Esto es un robo?
Bueno, yo creo que la caída de las bolsas lo que refleja es la inseguridad que se acaba de introducir, ¿no? En el sistema crediticio hay una serie de prioridades por la cual los depositantes y los accionistas están en la parte alta de prioridad y los tenedores de bonos están en la parte baja de prioridad y se ha revertido completamente, ¿no? Esto es una confiscación de los depósitos de los ciudadanos griegos que es absolutamente un shock para cualquiera que lo quiera ver desde cualquier punto de vista de seguridad jurídica.
Hombre, hablaremos justamente de si estamos delante de un hecho absolutamente ilegal, aparte de tremendamente injusto, porque hasta ahora los ahorros por debajo de los 100.000 euros estaban garantizados, eran intocables, nos decían. Al romperse esta norma, ¿qué mensaje se envía a los ahorradores?
Pues el mensaje que se envía es muy cuestionable y desde luego a mí me parece efectivamente totalmente ilegal. La Unión Europea en todo su proceso torpe, mal hecho y siempre intentando esconder de intentar rescatar o salvar a su sistema bancario siempre ha puesto por delante la seguridad de los depósitos. Esto introduce un precedente que es absolutamente inaceptable, que además es absolutamente inaceptable esos comentarios de algunos de los defensores de esta medida, de que a lo mejor los depósitos eran de rusos, no sé qué, y los ciudadanos chipriotas, y los británicos que viven allí, y los soldados. O sea, no tiene ninguna lógica, vamos.
El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha advertido que los riesgos ahora son sistémicos. ¿Hay peligro de contagio a pesar de que Chipre sea una economía pequeña? Y sobre todo, ¿qué puede pasar con los depósitos bancarios en otros países del sur de Europa?
En principio el peligro no debería existir. Lo que pasa es que lo introducen. O sea, que este tipo de medidas, yo no sé quién las piensa con todos mis respetos. a toda esta gente ahí en el Politburó este de Bruselas, no puedo entender que no se den cuenta del riesgo que ellos mismos introducen, porque están introduciendo unas excepciones y unas supuestas medidas extraordinarias que no se preocupen ustedes, no van a pasar en este otro país, pero que pasan a ser excepciones que confirman reglas. Entonces la gente es normal que sienta pues una inseguridad jurídica cuando lo que ha sido un pilar central del sistema financiero europeo, que es garantizar los depósitos, se rompe.
En su libro, del que hablaremos luego, usted defiende que el coste de dejar quebrar a Grecia hubiera sido menor que el de rescatarla y constata que el rescate no funcionó. ¿Se debería evitar ahora el rescate de Chipre?
Bueno, es que el rescate de Chipre tampoco, es que de nuevo nos creamos estas falsas ideas de que los rescates de los bancos son necesarios. El rescate de Chipre no era necesario si se hubiesen convertido por obligación los tenedores de deuda senior, ¿no? Sí. Los que tienen los bonos, los bancos chipriotas les deben el dinero, se les convierte en acciones y se recapitaliza la banca chipriota. Sin embargo, se les deja a los tenedores de deuda senior intocados, esto es muy interesante, y se le quita el dinero a los depositantes. Uh-huh. Esto no es ni rescatar ni no rescatar, esto es simplemente confiscar. Hola. A mí me parece que no se... Sí.
Diga.
Perdón. No, a mí me parece absolutamente inaceptable que se intenten justificar con una especie de teorías de la conspiración un rescate. Primero, que no es necesario si lo pagan los que han prestado a los bancos chipriotas. Y segundo, que no tiene en nada de rescate a la ciudadanía de Chipre. De hecho, le están sacando el dinero del bolsillo.
La pregunta sería, en ese proceso de bail-in, que luego hablaremos, ¿quiénes serían los perjudicados? ¿Quién tiene hoy por hoy los bonos senios de Chipre?
Claro, los bonos senior de Chipre, fundamentalmente, o sorpresa, los tienen los bancos franceses, los bancos alemanes, los bancos italianos, algún banco español, efectivamente, pues volvemos a lo de siempre. No estamos rescatando, bajo ningún concepto, ni a los ciudadanos, ni al país, ni a nada. Se está sosteniendo a los que han prestado a estos bancos.
A los que han hecho una mala práctica bancaria.
Efectivamente.
Porque para prestar hay que saber que te lo van a devolver y si no, no prestes, porque ahí está el riesgo de un sector que ya bastantes beneficios tiene. Señor Lacalle, hablaremos a partir de las 10, pero le agradecemos muchísimo este apunte. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, nos vemos a las 10.
Molt bé. Doncs anem a la segona d'avui. De tota manera buscarem més reaccions de xipriotes perquè les clarificacions de la canya han estat una vegada més, com a mínim, indignants. El segon, els consellers del govern català tenen la missió des de dissabte de reobrir tots els ponts de diàleg amb Madrid i ampliar els contractes amb la societat civil tenint en compte la situació d'emergència financera de la Generalitat. Clara Jordán.
És el missatge que els va voler traslladar el president Artur Mas a la reunió extraordinària que van fer el Palau de Pedralbes, el lloc que s'havia reservat per la cimera anticrisi que finalment no es va fer. Un diàleg, però, amb dues línies vermelles que detallava la vicepresidenta Joana Ortega.
El president ens va demanar novament diàleg en el si de Catalunya, diàleg amb les entitats, però diàleg també amb l'estat espanyol. Diàleg sí, tot, renúncies no. Hi han dues línies vermelles que el govern té molt clar. Una és el manteniment de l'estat del benestar i una altra línia vermella és el nostre dret a decidir.
Ortega va explicar que les directrius de Mas també impliquen comptar amb els diferents sectors socials afectats en cada cas a l'hora de dur a terme qualsevol iniciativa legislativa o executiva. I va aprofitar per lamentar la suspensió de la cimera anticrisi i ho va atribuir a interessos partidistes.
Li preguntarem per aquesta reunió i per altres qüestions de l'actualitat del país al conseller de Presidència i portaveu del govern, Francesc Homs, que serà al matí de Catalunya Ràdio a partir de 9:45. D'aquesta trobada han transcendit algunes fotografies publicades per La Vanguardia sense que les firmi ningú i no hi apareix Homs. Va fer Homs de fotoperiodista? La tercera d'avui. El Ministeri de Defensa ha assegurat que investigarà si són certes les imatges del vídeo difós pel diari El País on es veuen soldats espanyols torturant presoners iraquians a principis de 2004. Mireia Isar.
Els fets haurien passat quan el PP era el govern i el ministre Federico Trillo era el titular de defensa. És el primer cop que l'exèrcit espanyol es veu involucrat en maltractaments a l'Iraq. Al vídeo de 40 segons es veuen 5 homes vestits amb l'uniforme de l'exèrcit espanyol entrant en una cel·la on hi ha dos detinguts. Després de cridar-los que s'aixequin de terra, tres d'ells els colpegen amb molta violència. Aquest n'és un fragment. El fotoperiodista Gervasio Sánchez ha denunciat que el País tenia coneixement d'aquestes tortures des de feia 8 anys. Assegura que ho havia denunciat en diverses ocasions i que ningú no li havia fet cas. El PSOE ha qualificat les imatges de lamentables i ha reclamat que es depurin possibles responsabilitats. Esquerra Unida demanarà demà la compareixença del ministre de Defensa, Pedro Morenés, per donar explicacions en seu parlamentària.
I la quarta d'avui, el Papa Francesc rep un bany de masses en el seu primer Àngelus. Gemma Bonet.
300.000 persones es van aplegar ahir a la plaça de Sant Pere per escoltar-lo. El Papa Francesc va parlar del perdó.
Pregate per me, mi lo quiero.
Pregueu per mi, us ho demano. I no us oblideu d'això. El Senyor mai no s'oblida de perdonar. Som nosaltres els que ens oblidem de demanar perdó. Bon diumenge i bon dinar.
Bon pranzo.
Després de la missa d'ahir a la parròquia de Santa Anna, el papa va acabar sortint al carrer per saludar un a un els fidels i, mentrestant, al Vaticà continuen els preparatius per la missa d'entronització que s'ha de fer demà. Hi assistiran uns 150 mandataris d'arreu del món, entre els quals hi ha la presidenta de l'Argentina, Cristina Fernández. Precisament, Bergoglio dinarà avui amb Fernández de Kirchner, que ja és a Roma, amb qui havia estat enfrontat per qüestions com el matrimoni homosexual o la corrupció i la pobresa a l'Argentina.
De seguida, Joan Beculla, Joan Carles Girauta, Mònica Sabata i Jaume Roures entren en tertúlia al Matí de Catalunya Ràdio.